Bon dia, són les 8. Benvinguts a aquest dimecres 19 d'abril. Avui farà sol. Aquesta hora fa
Antoni
una mica
Bassas, bon dia.
Hola, bon dia, Mariola.
Des del 1985 fins a 1995 vas fer a Catalunya Ràdio amb Joaquim Marí apoyar el programa Futbol en Català, que havia de començar ja a Ràdio Barcelona al 85, i després al matí del 95 al 2008. Fer el matí en una ràdio pública, ja dic jo que no és fàcil. Tu recordes moltes pressions, Antoni?
Sí, totes. Tothom pressiona. A la vida del periodista està feta de pressions i ell les ha de resistir i ha de procurar també comptar amb la complicitat del seu director, que la resisteixi encara més i, si és possible, que no li traspassi. Però les pressions estan en el sou del periodista i aquí pressiona tothom. Pressiona el govern, pressiona l'oposició, pressiona el Barça, els sindicats, l'Església, les associacions de veïns, perquè en general a ningú no li agrada com el reflecteixen els mitjans. Tots pensem que nosaltres ens faríem a nosaltres mateixos una fotografia amb la que sortiríem més guapos. Bé, doncs amb els mitjans de comunicació passa igual. Més si, com és el meu cas, vaig treballar molts anys en una època en què el director general de la corporació l'escollia directament el govern que fos. Primer els de Jordi Pujol i després el de Pasqual Maragall, fins que no va arribar el canvi legislatiu en els òrgans de la corporació, que aleshores ja el va escollir el Parlament. Però tot i així, la relació entre política i mitjans públics és molt forta i els periodistes han de vigilar sempre.
Com vius tu personalment l'amenaça d'intervenció dels mitjans públics catalans?
Per un cantó, amb l'orgull de pensar que hem fet bé la nostra feina, en el sentit de considerar que, en efecte, quan l'Estat ha mirat a la realitat catalana, ha identificat en els mitjans públics un element de profunda connexió amb el país. Vol dir que hem fet molt bé la nostra feina. Si fóssim rellevants, si no tinguéssim audiència, perdona que parli en primera persona del plural, perquè ara no hi soc i la feina és vostra, però, com tu has dit, hi vaig treballar.
No, avui som tots a Catalunya Ràdio, tots els que estem
durant
aquí hi som.
Mm. Però vull dir, si Catalunya Ràdio i TV3 no tinguessin audiència, prestigi i credibilitat, doncs serien irrellevants i, per tant, en un moment d'intervenir a Catalunya en mano militar, com aquell qui diu, ni s'hi fixaríem. Per tant, d'altra banda, jo sempre he afirmat que, en general, a qui li molesta la televisió de Catalunya és que, en el fons, li molesta Catalunya. I una televisió o una ràdio públiques són la prova de l'existència moderna d'una nació, o la prova moderna de l'existència d'una nació. És a dir, tu abans sabies que un país existia doncs perquè hi havia una bandera, o té un exèrcit, o el que sigui. Però ara tu pots fixar, per exemple, si surt un rètol a la pantalla que diu Televisió de Catalunya, està donant una prova de l'existència d'un país. I això, per molta gent, és intolerable. Per tant, des d'aquest cantó, ho visc amb orgull. Per una altra banda, ho visc amb la profunda vergonya, com a ciutadà de la Unió Europea, que un govern pugui dir que entrarà a controlar un mitjà de comunicació, perquè això em sembla propi de les dictadures. Em fa vergonya que la Unió Europea no en digui res, però no, sí, que digui que com que està fet dintre de la Constitució, li sembla que és fantàstic. I excuso dir-te el que em sembla l'actitud del Partit Popular. I una última qüestió. La posició política del Partit Popular en relació a això, i del PSOE, si li dona suport, i naturalment de Ciutadans, que segur que li dona suport, em sembla d'una profunda indecència política. Perquè el Partit Popular, allà on ha governat, ha destrossat els mitjans públics, els ha posat al seu servei, els ha reduït a zero credibilitat i a zero audiència i els ha acabat carregant, com vàrem veure en el Canal 9. És a dir, si algú a Espanya no pot donar lliçons de respecte a la feina dels periodistes i a la intel·ligència dels ciutadans que paguen amb els seus impostos els mitjans públics, és el Partit Popular, que s'ha comportat amb els mitjans quan els ha tingut sota el seu govern d'una manera absolutament incompatible amb els principis més bàsics de la deontologia periodística.
És evident que sense mitjans públics perdríem tots com a país. Gràcies, Antoni Bassas, per sentir-te tan teva la ràdio, que vas ser-hi, de fet, durant molts anys, i també gràcies per afegir-te en aquest programa especial que estem fent de defensa que defensem Cat Ràdio. Gràcies, Antoni.
A la defensa m'hi trobareu sempre. Una abraçada.
Una abraçada. Ara imaginem-nos que es fa de nit, és a Catalunya Ràdio, i és l'any 2003.
Senyores i senyors, bona nit, són les 12. Ja m'ho dirà i ja m'ho explicarà el senyor Martínez Rovira com s'ho ha fet, a quan ha vingut, si ha vingut corrents, com s'ho ha fet. Bona nit i moltes gràcies per estar aquí.
Bona nit, és un plaer estar aquí amb vostès i hem vingut volant.
No ho diguis a ningú.
Jordi Basté, bon dia.
Hola, bon dia.
Vas arribar a Catalunya Ràdio el 83 quan es va crear l'emissora i has estat més de 20 anys amb Litúrria, no?
Sí, tant. Mare, com estàs, Jordi?
Molt bé, molt bé.
Quanto tiempo?
20 anys? No, no pot ser tant, sí.
Home,
déu-n'hi-do. Vas col·laborar en les retransmissions de futbol del Joaquim Maria Puyol, vas fer les retransmissions de partits de bàsquet, vas presentar el programa La Jornada a les tardes dels diumenges i el programa esportiu nocturn No ho diguis a ningú. L'any 2004 vas deixar Catalunya Ràdio, es vas fitxar per RAC1, però tu, Jordi, de quina seria la...
Se'n va anar cedit. Se'n va anar cedit.
Ah, se'n va anar cedit.
Sí.
Ah, d'acord.
Exacte.
Tu, Jordi, com diferenciaries la forma de treballar en una ràdio pública i una privada? És molt diferent?
Mira, jo t'he de dir la veritat, i sempre ho dic, no dono cap primícia. És a dir, jo he tingut la llibertat per treballar també a Catalunya Ràdio, com estic ara, que és a RAC1, i la llibertat se m'ha donat per poder dir el que m'ha donat la gana. I, de fet, el dia que no donin aquesta llibertat pressionativa, que dic jo, perquè està de pressions, tothom en rep, de tot tipus. Però el dia que em senti feble per aguantar-les, llavors el dia plegaré com el seu dia vaig plegar. Per tant, crec que aquest tipus de pressions, una altra cosa és el que està passant a Catalunya Ràdio i a TV3, que llavors són un tipus de pressions que ja no només són pressions, sinó que ja són ocupacions, amb la qual cosa sí que em sembla que estem sobrepassant els límits de la permissivitat.
Tu com ho estàs vivint, aquesta amenaça d'intervenció sobre els mitjans públics?
Amb molta tristesa, perquè primer que puc parlar en primera persona, per tant, jo quan em vaig estar a Catalunya Ràdio, en fi, malgrat que estava en una reacció molt menys pressionativa, com és la d'esports, mai vaig tenir cap tipus de pressió, potser perquè em sentia blindat pels caps que eren en aquella època el Santi Carreras i el Jordi Turria, però és que realment a mi no m'arribaven cap tipus de pressió d'aquelles èpoques que esportivament podien ser també, tenint en compte com estava el Barça, podien ser fortes, no? Com ho visc? Ho visc, doncs, com la majoria de gent d'aquest país, sigui independentista o no sigui independentista, i com la majoria de periodistes, i dic la majoria perquè crec que estem aquí englobats, la gran majoria, no tots, però sí que la gran majoria, que és clar, és amb una mena de tristesa i amb una mena també de disgust i amb una mena d'indignació que en aquesta mena de llioli de sentiments ens hi trobem tots plegats, no? És a dir, estem parlant de la llibertat d'expressió, tot pot agradar o no pot agradar, el que es fa a TV3, o el que es fa a Catalunya Ràdio, o el que es fa a l'ICAT, o el que es fa al 324, o el que es fa a Catalunya Informació. Però és indiscutible que, més enllà de les crítiques que jo sempre he fet sobre la manera com es gestionen els alts càrrecs i la manera de com funcionen, o com es fan funcionar, al marge d'això, i escolta'm, sempre he pensat que si hi ha un exemple de televisió pública a l'hora de funcionament d'antena, escolta'm, aquesta és la que representa els mitjans de la corporació.
Parlàvem de... Això ja va més enllà del que ens està passant ara, però parlant de pressions del dia a dia, no? En un programa com el Matí, o com el teu, no? Del Monarracú, que segurament et truca gent. De vegades no truquen a tu, sinó que truquen a producció. Aquí tenim l'Elisabet Espuny, amb qui has coincidit. Elisabet?
Bon dia, Jordi Basté.
Què tal, Elisabet Espuny?
Doncs bé, molt contenta de saludar-te. Jo et volia fer recordar... Perdoneu, ara trencaré tot el guió, Mariola.
No, que
ja
això t'he presentat.
Producció, eh?
Sé que veu coincidir, no?
Sí.
Vuit o molts anys.
Ara li demano a la Mariví, això és una cosa que ens ho havíem parlat, Mariví, per favor, posa la música i vull que recordis aquest moment, Jordi Basté.
Ai.
Exciting and això què et diu aquesta cançó, Jordi Basté, per favor?
Això, a mi em sona, pot ser que vam fer un viatge en barco.
Pot ser.
Home, és el 20è aniversari, no?, de Catalunya Ràdio.
I tant. Jo recordo un vaixell...
Per què va ser això? Això va ser per...
El 20è aniversari de Catalunya Ràdio.
El 20è?
El 20è aniversari, com que estàvem com una campana, vam dir, doncs vinga, muntem un vaixell amb oients i fem tota la programació de Catalunya Ràdio des del vaixell. Recordo començar... Ens ho hem passat, teta. Recordo començar el Basses en marxa, marxava el vaixell. Nosaltres, jo d'aquella època estava fent versió original, amb el Clapés, el senyor Marcelí, des d'aquí un petó.
Sí.
Recordo que en aquell moment nosaltres a les 4 aterrava el vaixell, aterrava, no, arribava a port, i et recordo a tu una entrevista amb Dejan Bodiroga
i
tots els oients.
Carai, quina memòria.
Sí. Això és el que té producció, que
sí,
se'n
que
recorda
memòria.
De tot. Semblem jo ja bolos de bolletes.
El que me'n recordo jo d'aquell dia d'on es feia els programes, que era des de la discoteca del Barco.
Total. I així vam acabar tots ballant a la discoteca aquesta cançó. I d'altres que no reproduiríem.
No.
Jordi, moltíssimes gràcies per entrar aquí en el pop-up. Ja sabem que tu ets un home molt pop-up, que sempre estàs molt connectat a les xarxes socials.
Sempre. Deixa'm només una cosa, si em permets.
Digues, i tant.
Una abraçada, però no enorme, sinó el següent, a tots els meus amics, companys, col·legues de Catalunya Ràdio, que aguantin com bonament puguin aquesta sotregada, que espero que sigui momentània, que sigui tot fruit d'una imaginació i d'un somni, que tot continuï dins de la normalitat, que des d'aquí ens puguem comentar com ens continua fent aquesta extraordinària sana competència que fem entre els uns i els altres, i que sobretot sigueu tan feliços com ha estat fins ara. Per tant, un petó de molt record per tots.
Moltíssimes gràcies per aquestes paraules, Jordi Basté.
Podríem dir allò del Basté serà sempre nostre, no?
Molt bé, Itúrdia. Una abraçada. A les 12 del 1988 al 1997, a Catalunya Ràdio, hi sonava, i molta estona, això.
Bon dia, és un quart d'una al migdia aquí a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Som aquí al Pas de Cansa, com sempre, ja ho sabeu. I des d'ara i fins que sigui la una del migdia, aquests són 45 minuts dedicats exclusivament al joc.
Miquel Calzada, bon dia.
Bon dia, bona hora, què tal, com esteu? Bon dia, Mariola.
T'ha semblat molt llarga la sintonia abans de parlar o què?
Sí, home, clar, és que sempre aneu a buscar just el dia en què just em vaig entrebancar, suposo, per l'escala baixant.
No.
Però, en fi, és aquesta la gravació que esteu conservant a Catalunya Ràdio.
Molt bé, escolta, avui estem fent... avui fem un especial defensant Catalunya Ràdio. Tu com estàs vivint aquesta amenaça d'intervenció dels mitjans públics catalans?
Home, ho estic vivint amb preocupació i també amb incredulitat, no? Em sembla fora de... Bé, per descomptat, fora de mida, però em sembla realment increïble que algú el 2017, sent membre de la Unió Europea, li pugui passar pel cap intervenir uns mitjans públics. Uns mitjans públics que per altra banda, hem de recordar que tenen un comitè professional, que tenen una comissió de control parlamentària, i que estan inserits dins d'un marc on, si no m'equivoco, vam ser els primers a dotar-nos d'institucions com, per exemple, el CAC, el Consell de l'Audiovisual. No? Per tant, tot plegat em sembla un despropòsit molt gran. I més enllà, i perdona, i aprofito també, més enllà de dir que aquest famós article de la Constitució espanyola, vaja, al meu entendre, no permet fer ni de bon tros tot això, no? Ni de bon tros.
Vas ser la primera veu a Catalunya Ràdio, vas estar 9 anys fent Pastagansa, el concurs dels migdies. Tu vas tenir pressions en algun moment, mentre has estat en els mitjans públics o després a TV3? Per dir, has de dir això, has de dir allò?
A veure, jo no m'he dedicat a l'àmbit de la informació, no vaig estar informatius, vaig estar, evidentment, a programes i vam fer tot tipus de programes. Jo, personalment, no he rebut, amb tots els anys de carrera, tant a Catalunya Ràdio com a TV3, cap altra pressió que no fos, en un moment determinat, en fi, comentar-me que hi havia, doncs, oients que se sentien molestos amb el fet que féssim una pregunta diària llegint textualment una part de l'Antic Testament. Bé, a partir d'aquí vam canviar i vam fer una altra cosa, també vam fer el Sant Nicolau Pistoler. I la segona qüestió que recordo és un dia que vam intentar parlar, és a dir, un programa que vam dedicar a la dictadura, i ens van suggerir que si en lloc de fer-lo una determinada setmana el podíem fer 15 dies després o 3 setmanes després. Per tant, en fi, res que no sigui o que entri directament en el que ha de ser doncs, la relació normal en una empresa, no? Per tant, jo no considero en cap cas que hi hagi hagut aquest tipus de pressions, i molt menys amb un mitjà com Catalunya Ràdio i TV3, no? I la corporació en general. Hem de pensar que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va néixer amb un principi molt clar de retornar uns mitjans autòctons al poble de Catalunya, no? I també m'agradaria recordar que en aquella època, quan va començar TV3 i Catalunya Ràdio, 82-83, des de l'estat espanyol, el que es volia és una televisió clarament folklòrica, antropològica, recordo aquests dos termes que es feien servir sovint, i en tot cas una televisió que de cap manera parlés de res que fos més enllà de la demarcació estricta del que són les províncies. No?
Però en el cas de la corona espanyola sí que vas tenir algun conflicte, no?
Sí, home, és evident. En el cas de la corona espanyola vaig tenir un conflicte. En aquell moment jo reconec que vaig ser una mica naïf i segurament aquell programa l'haurien d'haver plantejat d'una forma diferent. Ara, vist en perspectiva, doncs, en fi, segurament la disculpa per part meva hi seria en el sentit d'haver-me focalitzat en una persona determinada, però en cap cas seria una disculpa a la institució monàrquica, cosa que en aquell moment doncs sí que es va entendre que havia de ser d'aquesta manera. De fet, l'impacte va ser fort i va durar a les portades dels diaris. En aquell moment va durar pràcticament 2 mesos, fins que l'actualitat va passar a ser doncs la crema del Liceu, no? I aleshores van deixar de posar el focus sobre aquesta qüestió.
Tu ja fa molts anys que portes una estelada al cotxe. Els últims temps has estat molt implicat en el procés. Tu què creus que hem de fer des dels mitjans públics en aquests moments? Què ens recomanaries?
Bé, jo no sóc ningú per recomanar res a ningú, no? Però em sembla que el que estic sentint aquests últims dies per part dels treballadors tant de TV3, del comitè d'empresa de TV3 i de Catalunya Ràdio, la manifestació que vau fer ahir, bé, això dependrà, evidentment, del lliure albir de cada treballador. Què vol dir? Doncs que, efectivament, si s'arriba, jo no crec que s'arribi, però vaja, si s'arribés en aquest punt, i és aquesta desobediència civil, no? No ho sé, això dependrà, evidentment, de la consciència de cadascú. Per descomptat, a mi se'm fa molt difícil ara, en aquests moments, imaginar una intervenció d'aquest tipus, destitucions dels càrrecs, dels directors. Se'm fa molt complicat. En fi, tota aquesta gent ha estat posada pel Parlament, un Parlament que té uns partits polítics que han estat votats per la gent i, com deia abans, tenen una comissió de control on es porten doncs totes les qüestions relatives a la gestió dels mitjans de comunicació públics. En fi, tot això de cop i volta que vingui mano militari o en aquest cas mano constitucional, entrin aquí 2 o 3 persones per dir doncs a la gent d'informatiu, escolti, aquesta notícia l'ha de redactar d'aquesta manera, se'm fa molt complicat.
Gràcies, Miquel, pel suport. Defensem Cat Ràdio avui també.
Gràcies a tots vosaltres i, en fi, i vull enviar-vos una abraçada molt forta a tota la gent que escolta Catalunya Ràdio i, per descomptat, a tota la gent que feu Catalunya Ràdio i, en especial, a la Mònica, que, en fi, aquests dies doncs és l'objecte de totes aquestes crítiques per part de tots aquests extremistes.
Catalunya Ràdio 1994.
El gran espectacle de la paraula. Això és el matí de Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 8 a 12. Protagonistes. Els nostres protagonistes són els fets de cada dia. Explicats, analitzats i comentats.
Josep Cuní, bon dia.
Què tal? Bon dia, com anem?
Doncs bé, anem fent, fem una mica el que podem. Intentem recordar coses bones d'aquests 33 anys de Catalunya Ràdio, però tenim els ànims, certament, que ens costa una mica. Tu, per començar, felicitats pel Premi Ondas, el millor presentador per 8 al dia, que te l'han donat ex-EUCO amb Xavier Fortes, a banda d'això.
Moltes gràcies.
Molt important. Però tu, Josep, com estàs vivint aquesta amenaça d'intervenció sobre els mitjans públics?
Però d'entrada, amb prevenció, perquè l'advertència d'intervenir en els mitjans públics, ningú sap concretar-la en què consisteix. Primera, aquesta. I, per tant, cal veure si realment són tan inconscients i tan agosarats com per tirar endavant una qüestió que, com li deia l'altre dia un senador del Partit Popular a través d'Antena 3, suposarà o provocarà, o provocaria, que ningú entengui a nivell europeu i a nivell mundial, perquè intervenir un mitjà de comunicació en el segle XXI és directament una imatge no pròpia de cap democràcia. Però hi ha una segona qüestió, o una prèvia, no? I és que el dret a la informació i a la llibertat d'opinió és un dret fonamental de la mateixa Constitució espanyola. Per tant, cal veure si això es pot aplicar amb la lleugeresa que alguns diuen, o fins i tot que alguns desitgen que es pugui aplicar. I després hi ha una tercera qüestió, que em sembla, més enllà de l'error fonamental des d'un punt de vista polític que això pot suposar, un absurd. Com es fa això? Què tindràs tu aquí, el control algú, que et dirà qui pots entrevistar i aquí no? Perquè si és així, això se'n diu censura.
I què tira?
Que tallarà, que tallarà, que en el moment en què jo estic dient això hi hauria algú aquí al control que faria en el company tècnic tallar aquesta connexió? Doncs això ja no sé ni com se'n diu o com se'n diria, m'entens? Per tant, tot plegat és tan absurd que per això jo hi poso encara, una certa distància.
Clar, és el neguit que ens provoca no saber com això s'acabarà reflectint, però bé, estem en aquest moment. Gràcies, Josep Cuní. Una abraçada des de Catalunya Ràdio.
A tu, adéu.
Adéu. Anem a Catalunya Ràdio al 1900... No, al 2003, al setembre.
Problemes domèstics. Bé, agraïm moltíssim la feina als companys d'informatius i ara quan passen 6 minuts de les 12 del migdia comencen els problemes domèstics.
És allà on jo veig els meus valors encarnats.
I avui quasi tots
Manel
són problemes.
Manel Fuentes, què tal? Bon dia.
Bon dia, com estem?
Tenim un gran problema. No, i no és domèstic, a més, eh?
De tota manera, com diu el Josep Cuní, jo crec que encara estem a temps, cal tenir un punt de prevenció i d'esperança, com també apuntava el Solà, no? Encara no ha esdevingut, de manera que jo crec que encara hi ha esperança, que encara pot ser que s'ho repensin, perquè evidentment crec que seria un error.
Parlàvem molt de les pressions, ara és un problema que tenim molt més enllà, però sí que un programa com el Matí de Catalunya Ràdio es reben moltes pressions. Tu com recordes a aquests moments?
Home, evidentment hi havia, i crec que també està en la responsabilitat de qui està al capdavant, doncs aguantar-les i que la processó vagi una mica per dins, no? Sempre, jo crec que tots els que hem fet el Matí de Catalunya Ràdio tenim un llibre pendent que segurament mai hauríem d'escriure amb totes les coses que ens han passat o que han passat dintre d'alguns despatxos o a través d'algunes trucades de telèfon i que no són agradables. Però vaja, jo crec que el bo és la història doncs, de servei públic, de poder tenir l'honor d'informar doncs, a tot un país de les coses que estan passant i, per tant, jo ja et dic que em quedo amb els bons moments i no amb les pressions rebudes.
Tu et vas sentir en algun moment censurat?
Bueno, ja t'he dit que hi ha un llibre pendent de fer i tampoc no vull donar ni una pista ni un spoiler sobre el que em pugui haver passat a mi, però crec que està en el tarannà de qualsevol comunicador doncs aguantar la pressió i intentar fer la feina honestament. És a dir, crec que això és l'única cosa que sí que depèn de nosaltres. No? L'objectivitat segurament no existeix, però l'honestedat és una cosa doncs, que hauríem de mirar d'aplicar sempre.
Bé, Manel, ens ha agradat parlar amb tu. Gràcies, Manel Fuentes.
Molts ànims i molts petons a tots els amics i companys que evidentment estan a la casa i molts ànims.
Moltíssimes gràcies.